Cugat.cat t'expliquem les eleccions municipals.
Molt bon dia i benvinguts al cicle d'entrevistes electorals per la campanya municipal del 24 de maig. Avui és la primera i comencem amb Vox, Família i Vida, un partit que es presenta en coalició per primera vegada a Sant Cugat. Ignacio Garriga és l'alcaldable per aquesta formació. Molt bon dia i benvingut a Cugat.cat.
Molt bon dia i gràcies per convidar-me.
Comencem parlant d'economia. La taxa d'atur a Sant Cugat és del 9%, segons l'última dada que tenim, que és del maig del 2014, una dada que la situa com la segona més baixa de la comarca, només per darrere de Matadepera. Amb tot, actualment hi ha a la ciutat 3.655 santcugatencs a les llistes de l'atur. Quines són les propostes que fa el seu partit per millorar l'ocupabilitat dels santcugatencs?
Pues bueno, nosaltres som conscients d'aquesta realitat i, per tant, la tenim com una de les nostres prioritats. I en aquest sentit, el que nosaltres volem fomentar és apoyar-nos amb el comerç local i les empreses locals. Nosaltres volem desenvolupar un tipus de relació bilateral, tant amb les empreses, tant amb els comerços locals, amb aquesta borsa d'atur que tenim actualment activa al nostre municipi. Per tant, la nostra principal actuació per minvar aquesta taxa d'atur és aconseguir i fer realitat aquestes sinergies entre el comerç local i les persones de Sant Cugat, empadronades a Sant Cugat des de fa uns quants anys, un mínim de 5 anys.
Quin paper juguen per a vostès els treballadors, les pimes i les grans companyies establertes a Sant Cugat? Quina relació creu que ha de tenir l'Ajuntament amb totes aquestes persones?
Pues ha de tenir una relació prioritària. Som conscients de que són el motor de l'economia local i, per tant, en aquest sentit, és molt important que l'Ajuntament les cuidi i que tingui una bona relació. I, a sobre, si nosaltres no volem d'aquesta manera potenciar que les persones puguin treballar al nostre municipi, doncs és fonamental que hi hagi una bona relació, que hi hagi una bona comunicació.
Sobre els comptes municipals, vostès exposen en el seu programa electoral que l'IBI s'ha incrementat un 300% en els últims 20 anys, amb tot no especifiquen què farien, per tant, si arribessin a governar, reduirien l'IBI en quin percentatge?
Pues mira, et puc dir clarament que nosaltres som conscients i la nostra voluntat és reduir absolutament tots els impostos i eliminar alguns. Per tant, l'eliminarem fins al mínim legal que ens ho permeti. Això ho tenim super segur, vamos.
De fet, una de les taxes que volen eliminar és la del clavegueram, que sí que l'especifiquen.
Exacte. Per què? Perquè en aquest sentit hi ha un doble gravamen i aquesta taxa s'ha afegit no fa molt. Per tant, considerem que és una presa de pèl de cara als ciutadans i segur que la traurem.
Però totes aquestes taxes també ajuden a tenir més diners a les arques municipals, que també després es poden
efectivament. Però nosaltres el que farem és, si nosaltres reduïm tots els impostos, és perquè abans nosaltres hem fet una sèrie de mesures. I aquesta sèrie de mesures, com podríem dir vulgarment, és desmuntar el xiringuito dels polítics. I què farem? Reduirem substancialment els tinents d'alcalde, de 5 actuals els passarem a 1, reduirem la despesa política, reduirem tots els càrrecs de confiança i càrrecs no funcionarials, que no siguin efectius o que no considerem que puguin aportar suficientment feina a l'Ajuntament, i per altra banda rebaixarem costos i sous de regidors. Això és una cosa que cap partit ha dit i que nosaltres podem abanderar i dir en veu alta que ho farem.
En quant reduirien aquest sou dels regidors?
Bueno, hem de fer un bon estudi, sobretot tenint en compte què suposarà i quant estalvi suposarà reduir els 5 tinents d'alcalde a 1, què suposarà reduir tots aquests càrrecs de confiança, i sobre això ho mirarem sobre la taula. Però vamos, que no ens temblarà la mà i que estem convençuts que ho farem, perquè la ciutadania d'aquesta manera veurà que l'Ajuntament per fi s'està apretant el cinturó i que, quan nosaltres creiem que havia d'haver sigut abans que el ciutadà. Però bueno.
Sobre comerç, apunten que volen desenvolupar un carnet de comerç local per fomentar el consum en comerços del municipi. Què li sembla el model comercial actual de Sant Cugat? Creu que està basat molt en grans marques i que s'està deixant de banda el petit comerç de tota la vida?
Home, això és un debat que tant aquí a Sant Cugat com en altres llocs sempre sortirà a la palestra. Som conscients que hem de potenciar aquest petit comerç, aquestes tendes que no tenen aquest recolzament publicitari, etc., que hi ha darrere. I en aquest sentit, per això traiem endavant aquest tipus de carnet de comerç local, que el que nosaltres volem és fomentar que el comerç de proximitat sigui el que tenim al costat de casa, no? I en aquesta banda desenvoluparem una sèrie d'avantatges, de descomptes, per ajudar i per motivar a que la gent consumeixi el comerç local.
Però tot això ho pagarà l'Ajuntament, aquests descomptes, és a dir, perquè els comerciants potser no volen tenir tants descomptes, perquè també han de guanyar diners.
Efectivament, no, però el que farem és un estudi de sinergia, és a dir, nosaltres òbviament no farem que el comerç local deixi de guanyar perquè nosaltres fomentem, no, si no seria una tonteria, no? Aquests descomptes, per exemple, exemple, podrien ser bonificacions en temes de zona blava, per exemple, perquè la gent pugui apropar-se al centre, pugui aparcar més econòmicament i que pugui consumir en el comerç. No? A vegades alguns... No, però és que a més és més còmode donar-me una gran superfície perquè puc aparcar. Bueno, doncs nosaltres anem a cuidar aquestes coses. Potser no estem ajudant a que l'envoltori, que la gent vagi a comprar... Per exemple, pel tema de l'aparcament. Doncs nosaltres, un d'aquests temes, doncs aquests descomptes, avantatges que tu feies aquest apuntament, doncs poden anar per aquesta banda, per exemple.
Proposen rebaixar també el cost de les contribucions especials per a l'urbanitzacions dels districtes. L'Ajuntament creu, doncs, que hauria de pagar un percentatge major del que paga actualment perquè no hagin de pagar tant les famílies per aquesta urbanització?
Per suposat. O sigui, jo no és de rebut, com ens va passar a nosaltres no fa molt, fa ja poder 10 anys i a Mirasol, que ens tocava asfaltar el carrer i el preu a pagar era una autèntica bogeria. A casa no podíem pagar, això no té sentit. O sigui, si l'Ajuntament ha de garantitzar que les voreres, perquè són competències seves, l'enllumenat, els carrers, etc, estiguin en condicions, el que no pot ser és que repercuteixi d'aquesta manera el ciutadà. Que després que el que el ciutadà tingui els carrers com Déu mana, suposi que hagi de demanar un crèdit, que hagi de... Això és una autèntica bogeria i això és una de les coses que nosaltres som conscients que no pot ser. I poder, a vegades, s'estan frenant algunes sèries d'urbanitzacions per aquests temes, perquè veus que, ojo, que tot aquest veïnat es pot muntar en còlera i amb raó. Per tant, és un tema a estudiar i a prendre mesures d'immediat.
Però si a grans trets ara és un 80-20, un 80% que paga els veïnats i un 20% que paga l'Ajuntament, quin percentatge? Hauria de ser un 50-50 o fins i tot revertir-ho?
Jo estaria disposat a revertir-ho, tot i, òbviament, un previ estudi detallat, consensuat amb els tècnics, etc. O sigui, nosaltres som molt conscients de que les nostres mesures que proposem són, en aquest sentit, molt, molt, molt radicals o molt decidides en pro de les persones i en pro de les famílies. Però sabem que abans això requereix d'una estructura i d'un retallament de costos que som conscients de que en alguns sectors no s'entendrà, però que estem disposats a fer-ho per tal de que, per exemple, puguem revertir aquest percentatge en les contribucions especials i que la gent tingui els seus calés a la seva butxaca, que és on han de ser-hi.
Sobre mobilitat, critica l'actual model. Diuen que està deixant de banda l'atenció que necessita també el trànsit de vehicles i que el pla de mobilitat que es vol tirar endavant i que s'ha presentat durant aquest mandat és faraònic i que proposen vostès per descongestionar la ciutat de vehicles, perquè en el seu programa electoral exactament diuen ja s'atén als vianants, ara... S'ha de sobreentendre en el seu programa que toca mirar una mica més els vehicles. Això no és una mica...
No, en absolut. O sigui, nosaltres defensem i el model del pla de mobilitat és acertat dintre d'una sèrie de temes. És a dir, nosaltres és superimportant que el peató sigui el centre. I, de fet, celebrem aquest model que ha desenvolupat Convergència i Unió. No obstant, som conscients que molta gent utilitza el vehicle, utilitza el cotxe. Per tant, hem de pensar una manera, no dintre del centre, sinó a la perifèria, ajudar en temes d'aparcaments, perquè hem de potenciar totes aquelles persones que es vulguin apropar al centre i que ara, avui dia, és un problema. En aquest sentit, nosaltres, per una banda, volem reduir aquest cost del pla de mobilitat, no té sentit aquest cost que té actualment, per tant, el volem reduir amb criteris d'eficiència. Per altra banda, volem potenciar el moviment dels cotxes per la perifèria, això és el que, si és el que et feia referència, és això el que nosaltres volem, i potenciant el tema d'aparcaments perquè la gent pugui deixar els cotxes fora i seguim potenciant el model de que el centre de la ciutat sigui el peató i que no hi hagi tant de cotxe, no?
Creu, per tant, que s'hauria de crear alguna ronda més, com la que se va crear ja en el seu moment per sobre de Collfabà, pel sud de la ciutat s'hauria de...
No, potser no és qüestió de ronda, sinó d'acondicionar més zones perquè els cotxes no arribin fins al centre de la ciutat i es puguin aparcar a la perifèria i que d'alguna manera potser sí que és interessant facilitar d'alguna manera els carrers més tipus vianants, etc., per apropar-se fins al centre de la ciutat. Aquest, per exemple, seria un tema potencial.
Crearíem més aparcament?
Sens dubte.
Per aparcament al carrer, soterrat, públic, zona blava, quin tipus d'aparcament?
Soterrat, públic, i un tema, ja que surt el tema de l'aparcament, nosaltres estem decidits també a reduir els costos de la zona blava. O sigui, és un tema que si després surt ja podem aprofundir, no? Però per això en aquest sentit volem potenciar o per una banda aparcament públic que no tingui cap cost o soterrat de manera privada, no?
De fet, la zona blava és un dels punts que vostès destaquen prou i força en el seu programa electoral.
Exactament.
Però també és veritat que el relaciona molt amb les famílies, és a dir, bonificacions per a les famílies nombroses, bonificacions per a les persones amb discapacitats. Més enllà de les famílies nombroses i els discapacitats, pel Sant Cugatenc de peu que potser solter o només té un fill, també volen reduir el cost de la zona blava?
De fet,
en quin percentatge?
De fet, el nostre programa electoral diu famílies nombroses, monoparentals i persones discapacitades a càrrec. ¿Vale? El nostre objectiu, o sigui, nosaltres volem arribar a reduir la zona blava. I ho puc dir alt i clar i sense por. Nosaltres volem reduir la zona blava, però som conscients de que quan volem fer tantes reformes i tantes retallades, el que primer hem de fer és anar reduint el cost de les zones blaves. El cost s'anirà reduint per tots els ciutadans, per estudiants, per solters, per gent gran, per famílies nombroses, per monoparentals, etcètera, etcètera. Però sí que és veritat que aquests sectors, no, com les famílies nombroses, monoparentals o persones discapacitades a càrrec, tindran, a més, algun tipus més de bonificació.
Però en quin percentatge volen reduir?
Bueno,
el...
doncs, per exemple, no estan en percentatge, sinó en costos, el que et deia, lligat al tema de comerç local. Bueno, doncs, si una persona vol anar a comprar, doncs, bueno, que tingui un descompte, hem de fer un estudi. Percentatge, per exemple, un 10% menys, un 10-15% en la tarificació de mitja hora que pugui posar 5, doncs, al voltant del 10-15%.
Encara Mobilitat diuen que promouran la tarifació de la zona 1 als ferrocarrils perquè si l'any que ve entra en funcionar la T-Mobilitat, no acabo d'entendre el per què des de Vox es proposa la zona 1 als ferrocarrils si en un any ja tindrem una tarifació que el que pretén és adaptar cada usuari, calcular exactament els quilometratges que fa i per tant no hi haurà un preu específic.
Efectivament. Però bueno, el tema de la zona 1 és posar sobre la taula el fet de que és una reivindicació dels santcugatencs, no?, i de la comarca en algunes zones que és, bueno, que nosaltres ho estem reclamant fa molt de temps, i nosaltres, i jo com a usuari, no? És a dir, fa molt de temps que nosaltres estem demanant un tipus d'ajust en aquest sentit del transport públic, no només dels ferrocarrils, sinó d'autobusos, etcètera, etcètera. I, bueno, i sobre el tema d'aquesta targeta que entrarà...
La
T-Mobilitat. És una manera de dir que, bueno, que nosaltres... Sí, està bé, però bueno, no? S'haurien de fer... O sigui, s'hauria d'estudiar molt bé. Jo crec que ha sortit molt endavant, la gent ho ha acceptat molt bé, que és positiva, perquè està clar que segur que, no?, s'adaptarà molt més a la realitat de cada ciutadà, però s'ha d'aprofundir molt més perquè nosaltres creiem que hi ha algunes lagunes en aquest tipus de targetes. Per exemple, o sigui, no té massa sentit que algunes persones que puguin utilitzar més o menys el transport públic, doncs jo crec, perdona, que aquesta targeta hauria de ser transversal en el sentit de dir que aglutini tant els ferrocarrils com l'autobús, però no només d'aquelles zones que la persona, entre cometes, utilitzi més, sinó si alguna persona també l'utilitza de manera esporàdica, doncs que també d'alguna manera es bonifiqui aquell tipus de cost, que crec que no està molt clar en aquest tipus de targeta, perquè només comptabilitza, no, en sentit de dir temps, quilometratge i el que més utilitza la persona. Per tant,
és a dir, si més utilitza el ferrocarril o qualsevol transport públic, vostè és
encara més
rebaixa
bonic,
des de...
Efectivament.
D'acord. Les famílies són l'eix principal del seu discurs polític i totes les propostes van destinades a elles gairebé, és a dir, cada frase posen la paraula família, de fet es presenta en Vox Família i Vida, proposen bonificar fins a un 90% les taxes i els impostos municipals per a les famílies nombroses i les que tinguin discapacitats al càrrec. Per a les monoparentals no?
També.
No ho posa al seu programa electoral.
Pues ha sigut un error d'enviament, perquè et puc assegurar que posa famílies nombroses, monoparentals i amb discapacitats a càrrec.
I en aquest sentit, encara especifiquem més que totes les mesures que comportin, diuen vostès, ajudes econòmiques, tindran en compte el nombre de components de la unitat familiar, el nombre de fills, així com el nivell de renda. I jo li pregunto, en quin ordre tot això?
Home, el nivell de renda és un tema molt important. Si anem per aquest sentit, està clar que una família que pugui ingressar, diguem-ho d'alguna manera, 50 milions d'euros al mes, està clar que no la bonificarem, si aquesta és la seva per aquí. O sigui, per tant, el nivell de renda és un tema que ens permetrà, no?, que moltes vegades des de l'esquerra ens diu perquè són famílies nombroses ja sempre les bonifiquem. No, ho estem dient ben clar. Tindrem en compte el nivell de renda, per tant, que ningú...
Jo no li pregunto si tindrem en compte el nivell de renda, li estic preguntant si prevaldrà el nombre de fills o el nivell de renda. És a dir, primer miraran el nivell de renda o primer miraran el nombre de fills?
Primer el nombre de fills i després el nombre de renda.
Ara m'ha quedat clar. Proposen també un pla d'acció d'ajuda i assessorament a embarassades, enfocat a reduir les dificultats que a vegades, diuen vostès, comporta l'embaràs, per minimitzar els avortaments. Què significa un pla d'acció? No em queda clar. I què tenen previst fer exactament?
Bueno, aquest apunt està englobat en el pla integral que nosaltres volem desenvolupar sobre les famílies. Sobre el tema de les embarassades i sobre la nostra voluntat de defensar i promoure els valors com són la vida i com són la família, considerem que sí que és veritat que hi ha en alguns supòsits, en alguns casos, que són els que en algunes vegades acaben en avortament, hem de cuidar aquestes persones que es troben en risc, no?, de, ja sigui econòmic, ja sigui social, etcètera, etcètera, que no puguin o no vulguin tirar endavant el seu embaràs. Per tant, nosaltres, des dels serveis socials, volem acompanyar aquestes persones, tant psicològicament com econòmicament, ajudant-les a través, creant sinergies amb Càritas, amb altres entitats que estan com Projectos Maternis. Bueno, hi ha moltes entitats que volen treballar aquest tema i ja estan treballant. I, per tant, nosaltres volem ser un acompanyament en aquelles situacions de risc i almenys posar totes les oportunitats, totes les opcions sobre la taula perquè la persona, en aquest cas la dona embarassada, pugui prendre la decisió lliurement. I lliurement vol dir sapiguem tota la informació i tenint totes les opcions per poder tirar endavant, si és la seva voluntat, aquest embaràs. Però que no sigui per falta de mitjans o opcions o coneixement el fet de que no vulgui. No? Jo crec que a vegades, en molts dels casos, els avortaments és per falta d'informació o per falta d'opcions. Perquè a vegades una persona no pot tirar endavant aquest embaràs econòmicament perquè no té suport de la seva família, etcètera, etcètera. Doncs nosaltres volem d'alguna manera acompanyar perquè, si vol, doncs pugui tirar endavant. Però que no sigui un tema econòmic o de mitjans o de suport o com passa en molts d'aquests avortaments.
Però segurament la majoria de dones que volen avortar no van als serveis socials, és a dir, prenen la seva decisió amb plenes dificultats i potser no estic un tema econòmic.
Bueno, però molts d'ells sí. De fet, hi ha estudis, de fet, tinc la sort de col·laborar en una fundació que es diu Projecto Maternity, i un dels temes més importants que sortien allà era com les persones a vegades no tenien coneixement de totes les opcions que tenen per poder tirar endavant l'embaràs. Per exemple, si el tema és que no tenen vivenda o que no tenen suficient tema econòmic. Per tant, nosaltres volem donar informació, volem dir, escolta, que si vols, que sàpigues que aquesta fundació, que aquesta tal, que et poden ajudar. I l'Ajuntament no té cap tipus de cos, ho està fent pensant en les persones, en la seva llibertat i defensant els drets de la dona. O sigui, no...
Però tots els casos que no arribaran a serveis socials des de l'Ajuntament,
nosaltres intentarem...
Per vostès se'ls perdrien, és a dir,
no
entraria en aquest pla d'acció anar al centre d'atenció primària...
No, clar, nosaltres, o sigui, el que nosaltres volem és sortir al carrer, fer un bon pla perquè aquesta gent sàpiga que tenen aquesta opció. O sigui, el gran repte serà arribar a aquestes persones, efectivament. Tant des dels CAPs i perquè puguin arribar-hi. O sigui, jo no vull que es quedi ningú al carrer i que pugui dir que alguna segugatenca que no va conèixer totes les opcions que tenia o que no se li va acompanyar com s'esperava o com hagués volgut. No?
Impulsarà l'oferta pública i privada d'escoles bressol, instaurant, diuen, un xec escolar per infants de 0 a 3 anys. Què és un xec escolar?
Bueno, un xec escolar és l'opció de dir, bueno, si jo vull portar pues, el meu fill aquí o el meu fill allà i no puc econòmicament, doncs que l'Ajuntament m'ajudi, no?, d'alguna manera. O sigui, nosaltres considerem que l'educació és un dret fonamental, és un dret que tenen tots els nens d'avui en dia i en aquest sentit és molt important que, i això ho enllaço amb el tema de la tarificació de les zones, que cada pare vulgui decidir a quina escola vol portar el seu fill, no? Sí que és veritat que tenim manca de places, això és un tema que nosaltres batallarem i treballarem perquè no passi com ens ha passat recentment a Can Mates, etc. Però és molt important que si una persona vol portar el seu fill en aquella escola allà, doncs que l'administració pública l'ajudi. Per què? Perquè si no l'estem ajudant, d'alguna manera no estem assegurant aquest dret a l'educació que tenim tots per ser ciutadans. No?
Però donant xecs...
Econòmicament, sí. És una ajuda econòmicament. Sí.
Donant xecs escolars per a les famílies que vulguin portar els seus fills a la privada.
No, privada i pública, sí, i concertada.
Però també a la privada. També és a dir, vostès, des de l'administració pública, volen promoure...
De 0, per què? De 0 a 3 anys, sobretot.
Sí,
eh?
De 0 a 3 anys.
Especificar-ho. Per què? Perquè de 0 a 3 anys és on més problemes tenim. És on més problemes tenim perquè els pares treballen, perquè no tenen capacitat, si no tenen la gran àvia o la gran sogra de que pugui tirar endavant o ajudar pues, a cuidar el nadó en aquest sentit, pues, hem d'ajudar d'alguna manera a les famílies perquè puguin tirar endavant. Aquest, a vegades, és un dels motius pel qual la gent no vol tenir fills. Ah, és que no pots cuidar, o sigui, no podem portar-lo a la guarderia, no podem mantenir-lo, tal, i la tassa de natalitat va baixant. I les nostres pensions a dintre de 40 anys no sabem qui les pagarà. Pues hem de fomentar la natalitat, hem de fomentar els infants. I això és una manera d'ajudar a totes aquelles persones que volen crear una família, pues que no tinguin problemes estructurals o d'organització per tirar endavant. I, per tant, jo sempre dic el mateix, amb voluntat i bona gestió traurem recursos.
I no fomentarien la construcció de noves escoles bressol públiques?
Per suposat, i augmentar les places, com abans parlàvem, no? I sobretot pues, treure tot, o sigui, ni barracons. Jo vull una escola pública de qualitat. Això ho dic sempre que allà on vaig, i ho dic ben clar. L'escola pública és una prioritat per nosaltres, però també tenim l'opció d'aquelles iniciatives privades que han sorgit i que ens reporten pues, coses magnífiques a la nostra societat, igual que la concertada, i per tant, totes per igual. Primer la pública, perquè és la nostra i és la que desenvolupa l'Ajuntament, no? Amb la Generalitat, etc. L'hem de potenciar, però també hem de cuidar la privada i la concertada. Per què? Perquè, com et deia, és una manera de respectar les llibertats de tots els ciutadans i d'aquells pares que volen portar els seus fills a l'escola X o B.
De tota manera, en tema d'educació, Vox, Família i Vida, el que exactament diuen en el seu programa electoral és que els ajuntaments han de portar el seu granet de sorra. Com s'aporta un granet de sorra fent un gran canvi? Perquè un granet de sorra és com un acompanyament al tema educatiu, que per a vostès és un tema molt estatal, bé, també.
Exacte.
I que els ajuntaments estan allà, però no acabo d'entendre en el seu programa electoral que vulguin incidir gaire en aquest aspecte, perquè sí. Granet de sorra s'entén com
una aportació.
Una petita aportació.
Sí. No, home, nosaltres som conscients que, partint de la base que l'Ajuntament és la primera administració que està més a prop del ciutadà, ha de cuidar totes aquelles necessitats primeres dels ciutadans. I en aquest sentit, el que no té sentit i el que no pot ser és que l'Ajuntament promogui que en les escoles de Sant Cugat, per exemple, no es parli el castellà o el català, o que s'ajunti amb altres partits animant a la desobediència civil, cosa que em sembla, bueno, ja el colmo de los colmos, que una administració pública abanderi la desobediència civil, com en el tema de que va passar recentment amb el Sant Isabel. Per tant, per exemple, l'Ajuntament, aquest aportació de granet de sorra és vetllar perquè totes les lleis que estan vigents s'acompleixin.
Pues, sobre habitatge, per una banda diu que s'han d'incrementar el nombre d'habitatges públics en zones com els districtes, però per l'altra proposen un replantejament de promusa que no ha acabat d'entendre quan ha llegit el programa electoral. Pot desenvolupar millor?
Mira, nosaltres, a part de que et deia del gran... No? O sigui, nosaltres tenim tres punts que volem retallar econòmicament. Un és el govern municipal, dos és promusa i tres, un altre a replantejar, és el cost que ens suposa pues, el personal i altres empreses públiques. En aquest sentit, no pot ser que hi hagi persones a promusa que cobri més que el senyor Rajoy. Això és una autèntica presa de pèl. No pot ser que hi hagi un consell d'administració amb 12 persones de les quals la mitjana del sou sigui de 30 i pico mil euros cap endavant. Això no pot ser. Per tant, la primera actuació en quant a replantejar, que em deies que no et quedava clar de promusa, és reduir aquests sous perquè no tenen sentit i reduir aquest cost de personal d'administració i de consell d'administració. Això per una banda. Després hem de replantejar les zones on es fa vivenda dotacional i vivenda de protecció oficial i volem potenciar els districtes. I sobretot, quan es fan grans projectes, fer, per exemple, o ampliar l'exposició ciutadana i que no passi com ha passat ara a Can Cabassa.
Quin serà el paper en relació a les entitats? Per una banda diuen que s'ha de fomentar l'associacionisme i tradicions culturals i per l'altra parlen de retallades a algunes entitats.
Home, nosaltres, quan parlem de retallades, volem dir
que... De subvencions.
Sí, exacte. Nosaltres hem dit que eliminarem absolutament totes les subvencions que no suposin un benefici per al ciutadà i per al municipi. Això no vol dir que nosaltres no potenciem la cultura, però nosaltres som conscients que la cultura és una manera d'expressar les nostres arrels, etc. I per tant estarem al costat de les entitats. Però no estarem al costat de les entitats només per rescatar-les com ha fet l'Ajuntament, sinó estarem al costat per potenciar, per fer activitats i per augmentar aquesta participació ciutadana i que les persones puguin apropar-se a les entitats i que no tinguem que mitjans públics, pues, rescatar-les.
Se'ns acaba el temps, em faria fer-li tres preguntes bastant més concretes. Em podria dir quin costa la campanya electoral de Vox Família i Vida aquí a Sant Cugat?
Pues mira, ara, actualment, el nostre cost ha sigut de 480 euros.
Arran de les llistes fantasmes presentades per alguns partits en algunes ciutats, voldria saber si vostè viu a Sant Cugat, sí o no?
Sí.
I em podria dir quantes persones de les 25 que conformen la llista de Sant Cugat, de Vox Família i Vida, viuen aquí a Sant Cugat?
Doncs pues mira, absolutament totes menys una, el número 18, crec que totes menys una.
Quina previsió, quin objectiu de representació aspiren a treure el 24 de maig?
Espero que dos regidors, espero.
Ignacio Garriga, alcaldable per Sant Cugat de Vox Família i Vida, moltíssimes gràcies per atendre a Cugat.cat i bona campanya.
Moltes gràcies, bon dia, i aquí estarem per una altra que ens convideu.
Les propostes dels partits que concorren a les eleccions municipals www.acugat.cat.